sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu!
I avui sí, Fini Lleó, bon dia.
Hola, bon dia.
Dimarts 19 d'abril de 2016, programa número 63. Anem sumant a la llista. Els anys 60 van ser una bona dècada a nivell musical, els 70 més i els 80 també.
Musical i molt més, que vaig arribar jo. Musical i molt més. No els 63, però sí els anys 60.
Nosaltres de dècades en sumarem, si anem comptant així, en sumarem moltíssimes. Però bé, de magazín de migdies, volem dir, aquí a la Cala Ràdio n'esperem sumar moltíssims amb el nostre Sempre amb tu. Un Sempre amb tu que, per cert, avui el fem nosaltres, els presentadors habituals del programa, però que demà no.
No. Demà, qui farà demà el programa?
Doncs ho faran els alumnes de l'Escola Sant Jordi, que durant tot el dia seran els encarregats de realitzar la programació d'aquí de la Cala Ràdio. Ho avançàvem al butlletí setmanal, en primícia, i després doncs, ja hem anat fent publicitat a través de les xarxes socials. Demà, no us estranyi escoltar veus diferents a les habituals.
I ja ho diran, avui la ràdio la fem naltros.
Avui la ràdio la fem naltros, que és l'eslògan que hem triat per aquest projecte, que esperem que us agradi, que escoltarem doncs, quines valoracions fan des de la regidoria de mitjans i comunicació, d'ensenyament i també des de l'Escola Sant Jordi. Per cert, l'Escola Sant Jordi, protagonista avui al nostre temps de l'entrevista, parlant d'una clàssic ja... La Setmana Cultural.
La Setmana Cultural, que es viu, ja sabeu, de manera diferent a l'escola i més perquè hi ha un seguit d'activitats extraescolars, activitats a l'escola, es belluga d'una altra manera.
És una altra setmana diferent a l'habitual que comentarem amb la directora de l'escola, Fàtima García, que passarà pel nostre programa el temps de l'entrevista.
Avui parlarem també de seguretat ciutadana i avui parlarem de les armes amb el sergent Àngel Martí.
Important perquè ara pensem en armes, pensem en les armes grosses per entendre'ns, però hi ha coses que estan a l'ordre del dia, com per exemple aquests jocs recreatius que es diuen Airsoft, que són aquestes boletes, diguem-ne, de plàstic, o el paintball, que és anar doncs, a disparar-te amb boles de pintura, que també... aquestes són armes i per tant també cal tindre tot homologat. Escoltarem els consells que ens dona el sergent de la policia local Àngel Martí al temps de la seguretat ciutadana.
I aquests dies hem estat pendent del dofí, no? Un dofí que va arribar a la nostra costa, sobre més o menys a la costa baix de l'Hidalgo, i que finalment el dofí, després d'estar uns dies allí cuidant-lo, se'n va anar.
Se'n va anar i sabrem com està la situació al nostre temps de, naturalment, a la recta final del programa. Com ja veieu, moltíssimes qüestions, fins i després ja comentarem.
No, te volia preguntar, li van posar nom al dofí?
Sí, Irene.
Irene.
Després en sabem més.
Molt bé.
Comença el Sempre amb tu.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem tot seguit l'actualitat d'aquest dimarts 19 d'abril de 2016. Els alumnes de l'escola Sant Jordi realitzaran dimecres tota la programació de la Cala Ràdio.
Una trentena d'alumnes seran els encarregats de produir els espais matinals de l'emissora municipal de l'Ametlla de Mar. Incidents al Dover durant un bou embolat que acaben denúncies per incitació a l'odi i incompliment de la llei.
Quatre activistes de l'entitat Ànima Naturalis asseguren haver patit un linxament públic durant el primer acte taurí de la temporada a les Terres de l'Ebre. El Consell General del Poder Judicial prorroga 6 mesos més el reforç per al jutjat de Vinaròs que instrueix el cas Castor.
Les diligències han estat declarades causa complexa pel nombre d'investigats, la complexitat dels delictes i el volum de documentació susceptible d'anàlisi pericials. Salut tindrà enllestit el nou cap d'Amposta d'aquí a 2 anys.
Amb una inversió de 4,2 milions d'euros permetrà donar solució als problemes d'espai de l'actual equipament datat dels anys 80. La Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre ja té pàgina web per difondre actius turístics i empresarials.
La plataforma destaca rutes i patrimoni i enllaçarà amb altres web de promoció turística del territori.
Titulars de l'actualitat d'aquest dimarts que repassem tot seguit a les notícies de la Cala Ràdio. Demà dimecres 20 d'abril serà un dia molt especial per una trentena d'alumnes de l'Escola Sant Jordi perquè seran els encarregats de produir la programació matinal de l'emissora municipal de l'Ametlla de Mar, la Cala Ràdio. Una iniciativa proposada des de la Cala RTV al Centre Educatiu de Primària després de veure l'èxit de les col·laboracions que fan quinzenalment els alumnes de l'escola en aquest magazín i amb el compromís de fer uns mitjans més atractius i més participatius, tal com explica la regidora de Mitjans de Comunicació de l'Ajuntament, Maite Puell.
Volíem donar permanència a l'èxit de les col·laboracions que feien doncs, quinzenalment els alumnes de l'Escola Sant Jordi. Volem que ells siguin els protagonistes i, com molt bé has dit, els encarregats de preparar i fer tota la programació per un dia de la ràdio. I bé, ens consta que és una experiència pionera a les Terres de l'Ebre i esperem doncs, que sigui un dia molt participatiu, amb moltes ganes, però ben segur s'ho passaran molt bé. I esperem tenir molts oients i que, bueno, que la gent es diverteixi amb la programació que tenim preparada.
Una experiència pionera tant a la població com al territori, com apuntava, i que la directora de l'Escola Sant Jordi, Fàtima García, ha valorat com a molt innovadora i, sobretot, motivadora pels alumnes de l'escola. L'escoltem.
Nosaltres, quan ens vareu llançar la proposta, la vam trobar molt innovadora i, sobretot, motivadora per als nostres alumnes. Ja des de que vam iniciar les col·laboracions amb vosaltres, amb la Cala Ràdio, ja fa tres cursos, penso, tant quan anàvem nosaltres a l'estudi com quan ara, en aquest curs, heu començat a venir vosaltres, que sempre ho hem valorat positivament. Des de l'escola sempre busquem activitats competencials, significatives, és a dir, que sí que es puguin aplicar allò que estan treballant a les aules, que ho puguin aplicar en situacions reals i més real que el fet de poder veure com es planifica tot un dia de programació de ràdio, actuant ells en els diferents rols que els hi plantejareu, com de presentadors, a control, veient i llegint tot tipus de textos escrits, guions, entrevistes, lectures de diaris, tot això que sigui, bueno, molt motivador per a ells. Per a ells serà un repte i uns afortunats de poder gaudir d'aquesta experiència.
El projecte que s'ha titulat com Avui la ràdio la fem naltros s'emmarca dins de la Setmana Cultural de l'Escola que arrenca precisament demà dimecres 20 d'abril. Tot i que la programació serà l'habitual, hi haurà un programa que canviarà el format. Es tracta de l'Espai Polític Parlem-ne, que comptarà amb una entrevista a l'alcalde Jordi Gajani feta pels alumnes de quart de primària. També participaran en la programació alumnes de 5è i 6è conduint al Tot a Punt, als butlletins informatius, al Tu Tries i al Sempre amb tu i l'esport al nostre poble. Segur que serà un dia que no oblidaran, comenta el regidor d'Ensenyament, Joan Manel Tello.
Com sempre, una iniciativa ben acollida des de l'escola, encapçalada per la Fàtima, que sempre està a totes i col·labora, i per part dels quirios, evidentment, que sí. Segur que amb molt de goig. Serà un dia que segurament no oblidaran, perquè bueno, tots coneixem el que és la ràdio, l'han vist des de fora, tots som partícips, diguéssim, indirectes, però ser protagonista és una altra història. Dir una miqueta així, no diré en broma, però bueno, una miqueta d'enveja de poder formar part d'això i ser protagonista per un dia d'algo important. I qui sap si bueno, despertem el cuquet d'algun crio i d'aquí un temps tenim un gran periodista o algú que es dediqui als mitjans informatius. Bàsicament és bueno, una opció més pels crios, no només més enllà del que és la formació acadèmica reglada, està bé que tinguin altres sortides fora, iniciatives diferents, i aquesta crec que és molt interessant i els crios estic segur que ho disfrutaran molt.
Tots convidats, per tant, a escoltar demà aquesta programació especial des de les 9 del matí fins a les 2 de la tarda a la Cala Ràdio.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Sabrem més de la Setmana Cultural de l'Escola al temps de l'entrevista. Seguim amb les notícies i amb la crònica territorial perquè el primer bou envolat de la temporada taurina a les Terres de l'Ebre ja ha provocat els primers incidents greus. Segons ha denunciat davant els Mossos d'Esquadra l'entitat Ànima Naturalis, la nit del passat dissabte al Dover, quatre activistes van patir un linxament públic per part d'aficionats taurins que estaven enregistrant imatges dels bous envolats a la plaça.
Segons han denunciat, les quatre dones van quedar acorralades per alguns veïns després que el president de l'agrupació de penyes taurines de les Terres de l'Ebre, Joaquim Martí, alertés per la megafonia de la presència de les activistes. Tot seguit, i després d'una forta escridassada, una d'elles va patir lesions en un braç i una mà. La intercessió d'alguns veïns i l'Ajuntament va permetre que les noies es resguardessin a l'ambulància fins a l'arribada dels Mossos d'Esquadra que investiguen els fets. Les quatre activistes, entre les quals estava la directora de l'associació animalista Aida Gascón, van denunciar els incidents a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Tortosa, un cop la policia va protegir-les per sortir del municipi. Segons el seu relat, el president de l'agrupació de penyes taurines, Joaquim Martí, a l'inici dels bous embolats va donar la benvinguda als veïns i també a les quatre activistes de l'entitat, un fet que, segons elles, va desencadenar els incidents posteriors, sobretot amb un membre de la penya taurina d'Aldover que en unes imatges de vídeo les assenyala i les cridassa provocant l'alteració d'altres veïns. És per això que des de l'entitat s'ha anunciat una denúncia per incitació a l'odi contra el president de l'agrupació. El president ha negat que hi hagués agressions a les noies i ha relatat que la gent només hauria exclamat cap a elles amb un lema en defensa dels correbous, sí, als bous concretament. Lamenta que la denúncia hagi recaigut a la seva persona que no va intervenir en els incidents denunciats.
Canviem d'assumpte, parlem ara de que el Consell General del Poder Judicial ha aprovat la pròrroga de 6 mesos més del jutge, de la jutge substituta adscrita com a reforç al jutjat de primera instància i instrucció número 4 de Vinaròs, que investiga presumptes irregularitats relacionades amb la tramitació de la concessió d'explotació del projecte Castor. Segons que ha informat el Tribunal Superior de Justícia del País Valencià, la decisió ha estat adoptada en la darrera reunió de la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial a proposta de la Sala del Govern del Tribunal Valencià i amb l'informe favorable del Servei d'Inspecció del Poder Judicial. La Permanent ha destacat la important càrrega de treball d'aquest jutjat que en l'ordre penal registra una entrada d'afers superiors a la marcada pel Consell com a recomanable. Pel que fa a l'ordre civil, el Tribunal Superior de Justícia informa que el registre de nous casos arriba fins i tot a duplicar la xifra aconsellada. Al capdavant del jutjat de primera instància i instrucció número 4 de Vinaròs es troba un jutge substitut que es va fer càrrec del mateix el passat desembre en cessar el titular pel concurs de trasllat. Les diligències pel cas Castor ja superen els 13.000 fulls que han estat declarades com a causa complexa pel nombre d'investigat, 18, per la complexitat dels delictes i el volum de la documentació susceptible de ser sotmesa a anàlisis pericials. La declaració de causa complexa acordada per l'instructor el passat mes de gener permet ampliar el termini d'instrucció de 6 a 18 mesos.
El Departament de Salut, a través del CatSalut, ha fixat com una prioritat el nou centre d'atenció primària d'Amposta que permetrà substituir l'actual equipament que s'ha quedat petit. Està previst licitar el projecte abans de l'estiu i que durant el tercer trimestre de l'any puguin començar les obres que s'enllestirien en 2 anys. L'equipament té un pressupost de 4,2 milions d'euros i estarà ubicat darrere de la nova estació d'autobusos d'Amposta a tocar de la plaça de la Castellania. El nou CAP, de planta baixa més 2, tindrà àrea d'urgències i extraccions, medicina de família, àrea de la dona, pediatria, odontologia i està preparat també per l'especialitat de ginecologia. L'actual CAP, construït als anys 80, s'ha quedat petit per donar abast als 21.000 habitants que té la capital del Montsià. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha agraït la implicació del Departament de Salut per tirar endavant aquest CAP projectat inicialment des de l'any 2008 i encallat des del 2011. Tomàs s'ha mostrat satisfet per resoldre els problemes d'espai de l'actual CAP, així com perquè la nova ubicació no tindrà problemes d'aparcament.
I tanquem avui el nostre informatiu parlant de que la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre ha estrenat aquest dimarts el seu portal web, que es complementarà aviat amb una aplicació amb dues versions, la d'Android i la d'Apple, que estarà llesta aviat. Per conèixer pam a pam els paisatges i actius ebrencs, la web ofereix un útil i detallat apartat per planificar, consultar i descobrir rutes pel territori. I també tindrà aviat, enllaçant amb el portal del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona i amb la nova web de la marca turística Terres de l'Ebre, un inventari exhaustiu del patrimoni, la cultura i les tradicions ebrenques. Com ha destacat Dani Andreu, president del Consell Comarcal del Baix Ebre i organisme gestor de la xarxa Ebrios Ebre Biosfera, el portal posa a disposició de tots els usuaris les eines que permeten mostrar clarament l'atractiu, el potencial i el valor turístic de les Terres de l'Ebre.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat. Us ofereix el temps. I anem a saber ara ja quina és la previsió per aquest dimarts amb la Carme Farnell. Carme, bon dia.
Bon dia. Comencem aquest dimarts i ho fem parlant de temperatures més baixes que les d'ahir. L'ambient és més fresc i s'espera que de cara al migdia tornem a repetir aquestes temperatures agradables al migdia, amb 22-23 graus cap a l'interior de la zona, mentre que cap a la costa s'enfilaran fins als 18-19 graus. En general ha de dominar el sol i també arribaran alguns núvols, però força inofensius. De cara al demà al vespre sí que tindrem alguns canvis en forma de pluja. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme, i a recuperar-se la veu. Cel serà mateix a l'Ametlla de Mar, una temperatura que és de 18,3 graus centígrads, una humitat relativa del 54%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs a l'actualitat en aquest dimarts 19 d'abril de 2016 a les notícies de la Cala Ràdio. Tota la informació la podeu seguir cada hora als butlletins horaris al 107.3 i també a ametllamar.cat/lacalaRTV.
I tal com hem avançat, tenim a continuació aquest apartat de la seguretat ciutadana i en compte en què hi ha moltes armes, podem dir camuflades, al dia a dia. En sabem més amb el sergent Àngel Martí.
Dimarts, temps per a la seguretat ciutadana i avui parlarem de les armes. I ho fem perquè moltes persones que ens estaran escoltant segur que això del permís d'armes ja ho tenen ben sabut, però ja potser hi ha d'altres que no ho coneixen. I a més, donat l'auge de noves tendències, de noves modes, com per exemple una cosa que s'anomena Airsoft, doncs és important que avui parlem d'aquesta qüestió perquè també cal tindre permisos, cal tindre la documentació en regla per tal doncs, de poder utilitzar això, una arma com l'Airsoft. Per això ens acompanya el sergent de la policia local, Àngel Martí. Àngel, molt bon dia.
Bon dia, Dani.
Avui canviem de registre, eh? Passem de les qüestions culturals, passem a les qüestions policials. En aquest sentit, parlem d'armes i de la importància de portar-ho tot en regla. La policia local, sempre esteu pendents amb, també doncs, que això estigui tot correctament. I avui ens volem focalitzar, volem parlar sobre les armes i, a més, diguem-ne que hem d'entendre que hi ha diferents categories.
Sí, bé, abans de començar, el que vull deixar clar és que el tema d'armes, en general, és competència de la Guàrdia Civil exclusiva. És a dir, exclusivament ho porta la Guàrdia Civil. Sí que és cert que hi ha un apartat, que són les de quarta categoria, després ja en parlarem de quines engloba, no? que les que estan englobades aquí dintre, doncs això ho tramita l'Ajuntament, i quan dic l'Ajuntament, en definitiva, és la policia local. Però la gran majoria d'armes, o per no dir pràcticament la totalitat, és exclusivament competència de la Guàrdia Civil.
Per tant, doncs, a punt important que això ho tinguem clar, excepte aquesta categoria que hem mencionat que gestiona l'Ajuntament, la resta sí que doncs, depenen competència de la Guàrdia Civil. Àngel, repassem una miqueta, vinga, som-hi.
Bé, en general el que hem de dir és que hi ha set categories. Uh-huh. Sempre parlem del reglament 137-93, del 29 de gener, que és el que regula les armes que poden tenir particulars. Una altra qüestió són les armes de guerra, que això va, és independent, no té res a veure amb aquest tema i crec que tampoc interessa la gent, per tant...
I a més parlaríem d'armes en aquest sentit, que entenc que són aquelles que estan homologades, diguem-ne, aquí a l'estat espanyol, aquelles que estan permeses per a particulars.
Efectivament.
Depèn de països, la cosa canvia.
Per a particulars i també, per exemple, per a guardis jurats, o que també es regula dins d'aquestes categories, ara en parlarem.
I a més hem d'entendre que aquestes categories no són com les estrelles d'un hotel, no va de més a menys, sinó que simplement és l'ordenació de diferents armes.
Sí,
entendre.
Res a veure, res a veure.
Comencem, vinga.
Pues mira, com hem dit, hi ha 7 categories, que primer fem un repàs molt ràpid així, direm que la primera categoria són les armes curtes, pistoles i revòlvers, que tothom coneix en general, que la segona categoria són les armes per a vigilants jurats, guarderia... i les armes llargues ratllades, perquè la gent ho entengui, els rifles de caça. La tercera categoria comporta les armes de ratllades de tiro deportiu, és a dir, els rifles del 22, per exemple, per anar al tiro olímpic i tot això. També les escopetes de caça, les típiques, les convencionals, són aquest tipus, i algunes d'aire comprimit, però d'alta potència. Això estan dins la tercera categoria. Les de quarta categoria, que són les que tramita l'Ajuntament, és a dir, en aquest cas la policia local, però sempre després donant coneixement a la Guàrdia Civil, però sí que tots els tràmits els fa la policia local, són totes les d'aire comprimit, el que coneixem com a balineres, coneix la gent, aquestes, i després tota la part de airsoft, de pinball i tot aquest tipus, que ara des de fa uns anys cap aquí s'han tingut que regularitzar d'alguna manera i les han inclòs dins del reglament d'armes, perquè era un buit legal que hi havia, i de fet sí que no són armes que disparen projectils, però disparen doncs unes boletes que poden inclús matar, segons on et toquin, a la distància que et disparin, si fora d'un ull i t'arriben al cervell, te podrien matar. Per tant, ja s'han contemplat dins també del reglament d'armes. Després ja estan les de quinta categoria, que és tot el que parlem d'armes blanques. Aquí se divideixen en dos parts: les armes blanques, les no prohibides, les normals, que coneixem, i després les armes blanques que s'utilitzen per a fins militars, com machets i aquest tipus d'armes. I després, a la sexta categoria, que això és el que també sabe la gent, que molta gent no ho sap, dins de la sexta categoria estan les armes històriques, és a dir, aquella persona que es troba un revòlver de la Guerra Civil inutilitzat i destrossat al tros i tal, no pot tindre la casa sense més. L'ha de legalitzar i regularitzar.
Ara en parlarem de tot plegat d'això.
Parlarem després. I per últim, la sèptima categoria, on ens trobem coses com, que també a vegades se desconeixen, les armes anestèsiques, que són aquestes que s'utilitzen per a dormir animals, però aquí dins també ens trobem ballestes, que també han de tindre els seus permisos, els fusils de pesca submarina,
que també és un altre aspecte també conegut.
Poc conegut. I els arcs i fletxes i tot això. I després, aquestes pistoles que porten les embarcacions, a vegades llançabengales, i aquestes altres que aquí ja no s'estilen tant, perquè esperen més per a barcos més grans, que són per a llançacaps, que llancen aquelles ancles amb els caps. Aquestes també s'han inclòs dins de la sèptima categoria. I així, a grans trets, són les 7 categories que hi ha.
Són les 7 categories d'armes que hi ha i que, diguem-ne, que amb permisos i amb tots els documents amb regla, doncs els ciutadans en teoria doncs poden posseir. Centrem-nos en aquelles que realment doncs són més habituals, per exemple, aquells que els agraden a la caça i tenen doncs la seva escopeta per anar a la caça. Quins permisos són els necessaris? Què és el que necessiten? Què és el que han de tramitar? A la Guàrdia Civil, entenem.
Sí, efectivament. Per a temes d'armes de caça hi ha un examen. Això ho hem de saber. Hi ha un examen teòric, hi ha una part teòrica i una part pràctica. Per accedir en aquest examen, per accedir-hi, s'ha de passar un psicotècnic, que es passa generalment als mateixos llocs on són del reconeixement del conductor, els mateixos llocs on fan el psicotècnic estos, solen fer-ne d'armes, s'ha d'especificar que és per armes. I per suposat, no s'han de tenir antecedents penals. és el que hi ha. S'ha de demanar el certificat de penals i la persona que té algun tipus d'antecedent penal, inclús sense ser antecedents penals, per tindre conflictes policials, és a dir, el que es coneix com antecedents policials, que no arriben a ser, no arriben a ser delicte, però sí que...
Actes reincidents o qüestions com
no,
aquestes?
No, o per exemple, per possessió de drogues, per una denúncia per possessió de drogues, per consum, per exemple, poden denegar-te el permís, la llicència d'armes. Això la gent no ha de saber.
És important, doncs, tindreu present en aquest sentit. Per tant, doncs, necessari fer aquests tràmits, si és la primera vegada, i si són, també entenc, els reciclatges, perquè cada cert temps també cal fer l'actualització de documentació.
Sí, se renoven els estos de casa cada 5 anys, se renoven. No s'ha de tornar a fer l'examen. L'únic que es fa per a renovar és lo psicotècnic, res més.
És un element important. Parlàvem a l'inici del programa i ho hem apuntat ja, aquest augment de pistoles d'airsoft, per entendre'ns, també de paintball, que són, doncs, al final, entre cometes, recreatius, però que sí que poden comportar un risc si l'ús no és l'adequat i no es fa correctament l'aplicació, doncs, d'aquestes armes. En aquest sentit, ho tramiten a través de l'Ajuntament, a través de la policia local?
Sí, se tramita a través de la policia local i en aquest cas sóc jo mateix l'encarregat de fer el tràmit d'este tipus de documentació. El que s'ha de dir i s'ha d'informar la gent en general, que no són coneixedors d'aquestes coses, és que perquè ja hem tingut alguna trucada avisant, no, hi ha uns militars aquí fent maniobres i tal, no, que sàpiguen que hi ha un grup ja important d'airsoft al municipi. L'airsoft són unes rèpliques exactes d'armes de guerra, són exactes, és a dir, és difícil distingir-ho a distància, però que en vez de, per suposat, en vez de disparar bales, pues lo que disparen són unes boletes de plàstic. I bé, i la gent, doncs, és un joc. Llavors pot ser que es trobin en alguna finca, però ja ho informem des d'aquí a la gent, que no s'assustien. Hi ha dos zones on es practiquen. Una és al camí de la barrera, a lo que la gent pot conèixer com el càmping del francès, que allí ja veuran que hi ha com uns cartells que posa airsoft i tal. Si veuen córrer per allí gent vestida de militar i amb metralladores i coses d'aquestes, doncs que no s'assustin, no cal que truquin a la policia ni a Mossos ni a ningú, perquè estan jugant amb aquests jocs que ho tenen autoritzat i tot. I una altra zona és el golf abandonat de Sant Jordi, que està també ballada, i allí també ho fan, de vegades també practiquen allí.
Per tant, doncs, no tot està, diguem-ne, perimetrat en aquest sentit, i és una zona, doncs, autoritzada per aquesta pràctica recreativa, però que lògicament, doncs, no deixa de ser una arma i per tal cal regular-la en aquest sentit. I parlàvem d'una altra qüestió que també m'ha destacat, m'ha sorprès, i que és veritat, que moltes vegades, doncs, al Trost tenim alguna cosa del passat i pot ser que moltes persones tinguin, doncs, armes que hi ha allà, antigues armes de caça o elements més històrics en aquest sentit. Això també cal tindre-ho en regla.
Sí, sí, sí. I a més s'ha de tindre un llibre de registre on estiguen registrades aquestes. Si algun tio, el que ha de fer és posar-se immediatament en contacte amb intervenció d'armes de la Guàrdia Civil, que són els responsables, els informaran amb més detall de tot, no? Però en principi les armes han d'estar inutilitzades totes, no poden estar en funcionament, han d'estar inutilitzades les armes de col·leccionista, i han de tindre un llibre de registre on estiguin anotades totes les entrades i sortides de cadascuna d'aquestes armes. I tot això, la persona també s'ha de treure els permisos pertinents per atendre-les, perquè qualsevol arma d'aquestes en un moment determinat ha d'haver un control. Bàsicament és per tindre un control de tot això, perquè qualsevol, no sé si heu vist darrerament les notícies que han hagut, no?, de les compres d'armes que fan els terroristes i tal, que les van comprant a peces i després munten, a partir d'aquí munten una arma, no?, que funciona, i pues, això és el que es tracta d'evitar totes aquestes coses, de tindre un control exclusiu sobre aquests temes.
Important, doncs, tindre-ho tot sota control. Algun apunt més per acabar, Àngel, sobre el tema de les armes, vols afegir?
Sí, bàsicament a tota la gent que és el que més movem nosaltres, no?, que tinguin escopetes de balins perquè mantenguin, que són d'aire comprimit, i armes de, o rèpliques, diguem-ho així, d'airsoft, que han de passar per la policia local. Allí els donarem informació detallada que, de, del que ens han de presentar per a poder tindre la seva llicència i estar en regla, no patir i tindre-ho tot regularitzat, i que si els aturen en un control i porten una d'aquestes rèpliques o un d'aquestes escopetes d'aire comprimit al maleter del vehicle, no els hi requisien, perquè els hi requisaran immediatament, i són armes cares, i si no tenen la seva llicència els hi requisaran. I bàsicament són quatre coses, és a dir, 1. Certificat de penals, conforme estan nets d'antecedents penals. Això val 3 euros i es pot treure per internet. És molt senzill. Nosaltres els direm com. Factura de compra de l'arma. Si no l'han comprat en un lloc o en una botiga homologada i tal i qual, és una factura de compra-venta d'un particular de l'arma. Si té targeta, l'ha de portar. Si l'arma ja estava regularitzada, l'ha de portar. Si no, aportant la factura de compra i comprovant que correspon la numeració de l'arma a la que allí se'ls hi farà sense cap tipus de problema. Fotocòpia del DNI compulsat. I de moment que sàpiguen que això és tot, i que en aquests moments hi ha un període que tenim perquè la gent intenti regularitzar, que és absolutament gratuït. Segurament d'aquí un temps ja no ho serà. Per tant, tota la joventut està que està adquirint armes d'aquest tipus, és el moment de fer-ho.
És el moment de fer-ho, i a més, ja ho heu sentit, que no costa res. No costa res passar una estoneta doncs, per la policia local a informar-se, a presentar aquesta documentació, i almenys estar tranquils de que l'arma que ha valgut uns diners, que era un desig que aquell jove doncs, tenia, està totalment regularitzada i no hi ha cap tipus de problema. Ho hem de deixar aquí ja, sergent de la policia local, Àngel Martí, moltíssimes gràcies avui per haver-nos acompanyat al temps de Seguretat Ciutadana, per haver repassat aquell llistat d'armes, per haver focalitzat sobretot a la importància de tindre els permisos correctament en regla, en vigor, i llancem aquest missatge a la ciutadania de que ho tingui tot present, que ho tingui molt clar, que és important tindre doncs, no només les armes que utilitzem o que utilitzen aquestes persones, sinó també les que tenim històriques a vegades que pensem que allò allí no passa res, doncs sí, també cal tindreu tot en rigor.
Molt bé, Dani, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies. Anem ja a la pausa per la publicitat, i a la tornada, ja sabeu, avui al nostre temps de l'entrevista parlem de la Setmana Cultural de l'Escola Sant Jordi. 2 minuts i seguim aquí en directe al Sempre amb tu.
Herboristeria Gessamí. Un espai de salut on hi trobaràs una àmplia varietat de plantes medicinals, complements nutricionals, alimentació natural i ecològica, aliments refrigerats, tofu, seitan, kèfir i aliments per a vegans, entre altres. A Gessamí posem a la teva disposició els següents serveis. Tenim consulta de naturopatia, auriculoteràpia, consulta de dietista i teràpies naturals, massatges, reflexologia, reiki i per a la circulació. També tenim un extens assortiment d'herbes a granel i una gran varietat de tés. Oferim tractaments personalitzats i cosmètica natural. Herboristeria Gessamí, al carrer Cervantes, número 12 de l'Ametlla de Mar. Si ens vols fer qualsevol consulta, pots trucar-nos. El nostre telèfon és el 877-91-61-97. 877-91-61-97. Herboristeria Gessamí, al carrer Cervantes, número 12, a l'Ametlla de Mar. Vine, t'assessorarem.
Centre Social Tres Cales, el teu punt de trobada a l'Ametlla de Mar. Ample oferta d'activitats socials i formatives. Els dilluns, trobada social de dones. Els dimarts, classes de ball per només 2 euros. Els dimecres a les 11:15, classes de meditació. I els dijous a les 7 de la tarda, trobada de guitarres. Els divendres a les 5 de la tarda, tallers gratuïts per a nens. I una vegada al mes, tallers per a nens a càrrec de Plankton per només 3 euros. A més, classes d'anglès, castellà i trobada de dones per a activitats de bolillo. Servei gratuït de biblioteca i internet. Per a reservar espai per a reunions o per a qualsevol activitat, podeu trucar al 877 91 60 96. 877 91 60 96. Centre Social Tres Cales. Estem al Parc Públic de Tres Cales, a l'Ametlla de Mar.
Magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
És la setmana de Sant Jordi i, per tant, això vol dir que a la nostra escola estan preparats ja per aquesta setmana cultural. Ho arrenquem demà, com ja hem dit a les notícies, parlant d'aquest dia especial que farem aquí a la ràdio, i estaran fins divendres. I, a més, amb un lema, que ara ens explicaran el perquè, que és els Jocs Olímpics. Per això avui ens acompanya, com ja hem avançat, la directora de l'Escola Sant Jordi, Fàtima García. Fàtima, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Estem preparats.
Sí, estem preparats,
estem,
sí.
Estem preparats, i ho diem ben en plural, per una setmana cultural que ve carregada de propostes. Nosaltres sabem el que fem aquí, però ara repassant una miqueta l'agenda d'activitats, la veritat és que no parareu durant aquests 3 dies, eh?
Sí, enguany ho han volgut concentrar en 3 dies... L'any passat vam fer tota la setmana, però resultava una mica massa llarg, i enguany, amb 3 dies, la veritat és que sí, està tot molt ple. Però bé, pensem que són activitats que agradaran, s'han preparat amb moltes ganes, i bé, ho tirarem tot endavant.
Demà seran diverses coses les que fareu, i de fet, i ho dèiem, els Jocs Olímpics prenen protagonisme per aquesta setmana cultural. Recordo que al Carnestoltes, al Carnaval, vam parlar que el tema que englobava l'escola justament eren els Jocs Olímpics. Ho heu reciclat? Ho teníeu en ment ja que seria un tema important?
No, ja va ser decisió dels primer claustre, gairebé al començament de curs, de que enguany aquesta temàtica ens serviria igualment pel Carnestoltes com per la setmana cultural, ja que és un tema que dona molt de sí.
I l'activitat física, al final, al rerefons.
I tant, sobretot.
Que és important, doncs, que els joves facin aquell missatge, de 60 minuts d'activitat física diària per ser uns adults saludables, que en adults s'han de fer 30, eh?
I tant.
Un recordatori. Sí. Anem a parlar de les activitats que heu programat en aquesta setmana cultural. No cal que féssim massa presentacions sobre el que és, perquè em sembla que qui més qui menys ja coneix de què es tracta aquesta setmana cultural. I dimecres arrenqueu ja, doncs, amb una activitat molt innovadora en aquest sentit, perquè tot i que alumnes de l'escola han vingut a la ràdio i la ràdio ha vingut a l'escola, que els alumnes de l'escola facin la ràdio, això ja és la culminació d'alguna forma o altra.
Ja era el que faltava per acabar de tancar el cercle. Uh-huh. Però sí, estan molt contents i molt motivats per aquesta activitat que ja ho vaig comentar.
Demà, ja ho saben, a partir de les 9 del matí fins a les 2 de la tarda, la Cala Ràdio l'aprenen, l'agafen el control vora uns 30 alumnes de l'Escola Sant Jordi, que seran els responsables, doncs, de fer de nosaltres al final. Faran de locutors, de presentadors, de tècnics de so, en definitiva, doncs, faran totes aquelles funcions que en un dia normal faríem els professionals d'aquesta casa. Demà descobriran l'altra cara dels alumnes i veuran la seva part més professional en aquest sentit. Entenc que això, més enllà del que representa de cara al públic, als nostres oients, també suposa, doncs, una altra part important a l'escola, perquè dona a veure, doncs, la feina que es fa de comprensió lectora, de treball d'expressió oral. Es posen altres valors a disposició de la nostra audiència.
És clar, haurem de posar en pràctica tot allò que han estat practicant durant el curs. Ja ho vaig dir, que les activitats han de ser el màxim competencials, i pensem que aquesta és el, ho és molt, perquè ho veuran el producte final, que serà un programa de ràdio fet per ells.
Això és una de les qüestions, potser, perquè ressonarà per tot el poble en aquest sentit, però dins de l'escola la veritat és que tindran moltes, moltes activitats. Per exemple, i arrel doncs, també de que el patinatge s'ha instal·lat com una de les activitats extraescolars, i a més amb força calat, ha agafat força a força, a partir doncs, també d'aquest matí de dimecres hi haurà una jornada d'activitats interessants amb el patinatge com a protagonista.
Sí, certs, farem una jornada que és el Club Patí la Cala i l'escola i l'AMPA que participem, i la Federació Catalana de Patinatge, i es farà, he dit, una jornada amb diferents activitats des de P5 fins a 6è, i on vindran jugadors professionals d'hoquei i patinadores professionals, i faran activitats pels diferents alumnes.
Que entenc que aniran passant al llarg de tot el matí diferents alumnes, sí. Poquet a poquet doncs, anan fent grupets i anan passant. Sí. L'anava a comentar, aquí compagineu també classes lectives?
No, aquests tres dies, donat que hi ha moltes activitats, classes lectives normals no es podran fer. Ja, a banda de totes aquestes activitats que ara anirem comentant, hi ha les que es faran a l'aula, que seran tallers, visionat de pel·lícules, tot relacionat amb els Jocs Olímpics, que és l'eix que ens marca aquesta
setmana. Aquesta setmana cultural. Ara comentem, diguem-ne, aquelles més destacades o més rellevants, perquè impliquen doncs, diversos col·lectius que hi participen. I a part també, ho vau fer, em sembla que la passada setmana, aquesta setmana també, aquest dimecres, hi hauran xerrades a càrrec dels Mossos d'Esquadra sobre internet.
Sí, aprofitem aquests dies de setmana cultural per fer venir a serveis externs a l'escola, i aprofitem per fer xerrades a... Enguany encara els Mossos d'Esquadra encara han de fer alguna xerrada als alumnes de 6è sobre la internet segura, que fa molta falta.
Que això és important, importantíssim, i a més de cara que doncs, en breus, i més part de 6è, en breus seran uns adolescents, i també és important tindre control sobre xarxes socials, sobre temes d'internet, i que la protecció en aquest sentit és molt, molt important. Això pel que fa a les activitats així una mica de cara a primària, però per a infantil també teniu preparat doncs, un contacontes, jo crec que típic, com la llegenda de Sant Jordi.
No pot faltar, és clar, la llegenda de Sant Jordi. És l'AMPA, en aquest cas, que ha contractat aquesta companyia que vindrà a fer el contacontes. Faran a P3, P4 i P5, i també a primer i segon faran una versió de la llegenda de Sant Jordi una mica diferent, perquè aquests ja han sentit la tradicional, doncs afegim un puntet més de diferència.
De diferència, no? Pot ser més teatralitzada en aquest sentit, no?
Sí, o algun altre final diferent, o alguns personatges diferents. Bueno, serà una sorpresa.
Buscar la sorpresa també per als alumnes. Són algunes de les activitats, com deien, després comentarem la resta de tallers i de activitats que es faran dins les aules. Aquestes són les més destacables per dimecres. Com heu vist, tema ràdio, tema xerrades sobre la internet segura, temes de patinatge i temes de contacontes amb la llegenda de Sant Jordi. Avorrits no ho estaran pas.
No.
Anem a dijous, perquè ho teniu una visita molt especial, que són los Xics Caleros.
I tant. Cada any ens venen a fer un taller per als alumnes de cicle mitjà i cicle superior. Enguany també no ens han fallat. I dijous, sobre les 12, de 12 a 2, ens faran un taller per als alumnes de cicle mitjà i cicle superior.
Per tant, doncs, també intentar animar, no?, el jovent a que participi també d'una activitat bonica. Com
sí, veure i poder participar sobre les activitats que ells ens proposen, igual algú s'enganxa i forma part, acaba formant part.
També hi haurà activitats que faran des de l'Institut Mare Déu de Candelera.
Sí, aquesta és una activitat que ja vam iniciar el curs passat i que va sortir bé. Els alumnes de primer de l'ESO s'estan preparant unes activitats per fer a les classes des de quart fins a 6è, en grups, estaran cada grup en una classe de les nostres, i faran aquesta activitat que s'han preparat. També és una activitat que és una manera d'establir, bueno, els lligams entre l'escola i l'institut, que va bé mantenir-los, i que i que estem contents de fer-la.
És important, doncs, aquesta relació entre centres que fa uns anys, uns quants ara, però que fa uns anys, doncs, recordem que la meitat de l'institut estava a l'escola, quan hi havia 7è i 8è, vull dir que també ha de seguir havent aquest lligam, i quan hi ha el salt, diguem-ne, de primària a secundària, ser més natural d'alguna forma o altra comentar-ho. I a part també, per als més petits, organitzeu una sortida a Rasquera.
Sí, els alumnes de P5 aprofiten aquests dies de Setmana Cultural i fan la sortida del tercer trimestre i van a passar el dia a Camanxol, a Rasquera, que...
Una casa de colònies ben coneguda.
Sí, i tant.
Faran
activitats, tallers, dinen allí i a la tarda cap a casa.
Cap a casa. I pels de primer, una activitat que m'ha semblat original.
Sí, és una activitat proposada per l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, que ja és el segon any que venen. Fan un taller d'higiene de mans pels més petits de primària, pels alumnes de primer. Els hi passen un vídeo, els expliquen la importància de rentar-se bé les mans i després participen en un concurs de dibuix. Dic que l'any passat vam resultar guanyadors, un alumne de primer, i que, en fi, és una activitat que està molt bé.
És important rentar-se les mans i rentar-se les dents. Això també ho teniu preparat o no?
Això ja ho hem fet. Aquesta setmana passada ja va venir el dentista, també els hi va passar un vídeo, vam fer les revisions bucodentals a primer i sisè, i també tot ben explicat i a veure si ho apliquen.
Important també, això, missatge no només pels menuts, també per als grans.
Per tothom.
Que ho hem de tindre una higiene bucal bona i també de mans, que aquest un taller que a més ajuda, doncs, a conscienciar també als més menuts. Hem parlat de dimecres, de dijous, parlem de divendres. Divendres entenc que és potser el dia ja més... Bueno, ja més, de més disbauxa, per dir-ho d'alguna forma o altra, perquè ja, doncs, obriu, diguem-ne, d'una altra manera les portes. Hi haurà gincames que prepareu per als de cicle mitjà i cicle superior. Hi haurà un conte musical, que a més venen dels alumnes de l'Escola de Música d'aquí de l'Ametlla de Mar, per als alumnes de parvulari. Hi ha xocolatada...
A veure.
No pararem,
No. A veure, dir també que de gincames també se n'organitzen per als alumnes d'infantil el dijous, que això se m'ha passat de dir-ho, i per als altres cicles, doncs també, els professors d'educació física, ja aquests dies estem tractant els Jocs Olímpics, una mica explicant què són els orígens, els símbols més importants, això ho estem treballant, i el divendres es faran gincames al pati, i jocs preparats, es visionaran pel·lícules també a les aules, i pel que fa a l'Escola de Música, que cada any també participa en aquesta Setmana Cultural nostra, doncs ens faran un conte musical pels més petits de l'escola. I també, ja per acabar, la xocolatada tradicional de l'AMPA, que no pot fallar i que ja estan esperant tots, doncs que des de P3 fins a 6è tots podran menjar xocolata.
Això dolcet sempre agrada, no?
I tant.
Sempre va bé. Això són les activitats que més o menys dirigiu per a decarar els alumnes i que, ja veu, moltes propostes diferents. Però hem de dir que una setmana cultural en la qual els alumnes són protagonistes també ha d'haver una part pensada per als pares. I enguany també proposeu això.
Sí, l'AMPA ha organitzat uns tallers per a les famílies. Un coincideix amb Setmana Cultural, que és el dijous 21, i el dijous 28 són unes xerrades que fan experts, han portat experts per parlar sobre temes, doncs, relacionats, bueno, per als nostres fills, com són els pares i mares com a models, la comunicació, els amics, els límits, l'autoestima i les habilitats parentals positives. Pensem, i l'AMPA que ho ha organitzat, que són temes importants i que recomanem a les famílies que hi assisteixin. Són tallers gratuïts, com ja hem dit, i que esperem que hi hagi molta afluència de públic.
És molt important també aquesta altra part, la part més emocional en aquest sentit, i com gestionar i canalitzar, doncs, moltes de les actituds que tenen els fills, i per tant, sens dubte, doncs, aquests tallers, aquestes xerrades aniran segur que molt bé, i per tant, doncs, convidem també els pares a que gaudeixin també d'alguna forma de la Setmana Cultural per a gaudir-ho. A més, entenc que em sembla que divendres també hi ha portes obertes per a que els pares també vegin, doncs, els treballs que fan els alumnes.
I tant, cada any obrim les portes a partir de 12:45 per a les famílies que vulguen passejar-se pel centre. Estaran exposats tots els treballs que s'han anat fent durant aquests dies i durant el trimestre, i esperem que molts pares ens vinguin a visitar i es passegin per l'escola.
Esperem que sí, bueno, pares i en general qualsevol persona sí, que vulgui.
Sí, tota la família sencera.
La poden. Família sencera a passar-hi, a passejar-se doncs, aquest divendres 22 d'abril per veure doncs, tot el que hi ha preparat a l'Escola Sant Jordi per aquesta Setmana Cultural. Hi ha algun punt més que vulguis destacar, Fàtima?
No, em sembla que no m'he deixat res. De tota manera, ja van passar les famílies, la circular, on es detallen totes les activitats i que esperem que en gaudeixin tots. I ja aprofito per dir també que a la nostra pàgina web de l'escola, escolasantjordi.net, hi haurà penjades totes les activitats que aniran fent, bueno, que anirem fent i que esperem que l'aneu visitant.
Les fotografies i el resum de les activitats entenem que anireu fent, com la de demà aquí a la Cala Ràdio, que a part de l'Escola Sant Jordi doncs, també la podreu seguir a través dels nostres canals habituals, a la web i a les xarxes socials i, evidentment, a través del vostre aparell de ràdio però o a través d'ordinador, però on ens esteu escoltant ara mateix i seran, millor dit, els alumnes de l'Escola Sant Jordi. Se'ns gira feina per demà, Fàtima, així que anem a preparar-ho tot plegat. Nosaltres tanquem ja pràcticament el Sempre amb tu, ens queda només el naturalment, però després ens hi posem a preparar doncs, ja tot el que ens espera per demà i esperem doncs, que tot vagi bé, tot plegat, i que sigui doncs, una experiència molt gratificant per nosaltres, pels alumnes, per al centre, per tot el poble, i que la Setmana Cultural, lògicament, vagi molt, molt bé. Moltíssimes gràcies, Fàtima, i ens trobem demà.
Moltes gràcies.
La nostra recta final del Sempre amb tu és dimarts, per tant, avui temps per la natura, pel medi ambient, pel naturalment. I a més amb l'equip al complet. Avui, precisament, parlem d'una activitat de rescat aquí a la població. Una activitat de rescat a un dofí que es va quedar avarat el passat dijous aquí a l'Ametlla de Mar i que durant més de 24 hores van estar allà un equip de voluntaris, de tècnics del CRAM i també membres dels agents rurals de la Generalitat allà doncs, controlant la situació. I per entendre què és això i com passa tot plegat, i a més amb una cosa, això dels avaraments, que és ja una mica recurrent en aquestes passades setmanes al Delta de l'Ebre, ens acompanyen els especialistes en aquesta matèria. Estan amb nosaltres Javi Soler, l'Aurora Requena i l'Eli Bonfill. Molt bon dia, tots tres.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola.
Podem dir que s'ha salvat el dofí, no? O és massa gosarat dir-ho?
Jo crec que això és com el de la declaració d'innocència, no? Que fins que no es digui contrari, se't considera innocent, doncs fem el mateix. Fins que no ens diguin que ha aparegut barat a una altra platja, pensarem que l'hem salvat, o això volem pensar.
Bueno, jo sempre sóc la part negativa de tot, però jo us diré que tal com vam veure l'últim dia o els últims moments el dofí, és probable que en algun moment aparegui, lamentablement, barat amb alguna de les nostres platges o alguna platja de l'Ampolla o potser amb algú, segurament té més números que aparegui al Delta, no? Però més que res pel comportament que li ve a l'animal, no? Això, sí que el primer dia potser estava més estable, no? Però els veterinaris també comentaven de que el comportament de les últimes hores abans de que l'animal decidís marxar pel seu propi compte pues no era del tot normal. Per dir-ho d'alguna manera, no? Això que gira sobre si mateix, de que vulgués treure el cap però la cua seria enfonia. I, bueno, al final són animals tan savis que decideixen fer una mica la seva i que sigui el que hagi de ser.
Sí, el que passa és que, clar, tenien com esperances, no? Perquè va fer un comportament estrany. Davant d'aquestes coses rares que donaven mal rotllo, però per altra banda s'alimentava, que és una cosa molt poc habitual en els rescats de dofins. Llavors, clar, era com una mica que senyals contradictòries, no? Que dius, què, tenim esperança o no tenim esperança, no? I els tècnics del CRAM, que eren els veterinaris, ells tenien com esperança, no? Ostres, potser sí que al final pot solucionar-se això, no?
A més, les analítiques que li van fer, no? Li van fer una al començament i una després, bueno, es veia una millora entre una i l'altra, sobretot per el tema de que s'havia alimentat i s'havia tornat a hidratar, no? Que era una de les coses que tenia al començament, que estava molt deshidratat. Així que, bueno, no sé. Sí, crec que ho m'has dit, sí, a veure què faig aquests dies.
De cronologia, perquè sí que divendres vam explicar les notícies aquí de la Cala Ràdio, però quan us n'assabenteu que hi ha aquest Dofí Barat a prop de la zona de la Hidalgo?
Doncs mira, dijous al matí a 11:15 ens van trucar Vicent
Argentó,
que un veí d'aquí del poble.
Feia que mos entenguéssim Vicent de la Mestral.
Molt bé. Que uns veïns l'havien trobat el Dofí Barat i ell justament passava pel GR corrent i va ser el primer que va entrar a l'aigua a rescatar-lo. Llavors ens va trucar la seva companya dient-nos, està Vicent a dins l'aigua amb un dofí i s'està quedant congelat perquè porta una hora dins l'aigua sense neoprè.
Clar, hem de pensar que tot i que potser fa algo de solet, encara estem en uns dies on la temperatura de l'aigua és bastant...
Clar, l'aigua està a 15 graus ara mateix. Sí. Vull dir que...
I sense moure't una hora, bueno, quasi 2 hores que potser va estar, va sortir amb els llavis morats. Sí.
Va ser molt valent, eh? Això sí, és una mostra d'amor.
Estava a les roques, per entendre'ns, o molt pròxim a les roques.
Exacte, havia varat contra les roques i llavors entre Vicent i un altre veí que estava allà, doncs van agafar-lo i el van desencallar de les roques, llavors el van deixar a la platja sobre. Llavors, doncs ell el va estar aguantant fins que vam arribar nosaltres equipades amb neoprens i llavors vam fer-li el relleu.
I a partir de llavors comença, diguem-ne, un desplegament de tècnics i d'especialistes en la matèria.
Clar, en paral·lel els veïns van estar trucant al 112, que és el que s'ha de fer sempre que apareix algun animal a les nostres platges.
És el que marca la normativa. El normal no és trucar a Plankton.
No.
És trucar al 112 i el 112 pues, ja activa tot el protocol de forestals, CRAM... I llavors s'hi decideix, en funció de com està sí. L'animal, pues, bueno, si l'animal està mort, naturalment els serveis municipals s'han de fer càrrec de la gestió.
La primera trucada va ser al 112,
Sí.
La primera
va ser al 112, que és el que s'ha de fer, i després en altres per poder donar-li un cop de mà perquè no es quede sense cames fins que pogués arribar a reforç.
Lògicament entenc que moltes vegades doncs, passa, no?, que truques a aquella persona que coneixes, que sap doncs,
sí,
del tema,
no, sí.
I busques la primera solució, però sí, després ja es fa aquest desplegament. I a partir del moment que arriben els especialistes, què passa? Com esteu cuidant l'animal durant aquestes 24 hores? Perquè la nit i tot vau estar allà.
Sí, a més que els especialistes doncs, van arribar... Nosaltres vam arribar a l'aigua a les 11 del matí, els agents rurals van arribar com a la 1:30 aproximadament i el CRAM a les 2, així que vam estar 3 hores allà en solitud cuidant del dofí. I a partir d'aquí, llavors, quan van arribar els especialistes, nosaltres ens vam apartar tots, els que estàvem allà, i ells van fer la valoració i ens van dir que això anava per llarg i que faria falta gent que anés fent torns de vigilància dins l'aigua, perquè doncs, aquesta gent porten molts rescats, estan esgotats també, venien doncs, del Prat de Llobregat i havien hagut de fer també un bon viatge i necessitaven relleus per anar observant. I llavors vam mobilitzar una xarxa ciutadana, no? A través, començant pel grup de voluntariat ambiental aquí a l'Ametlla, vam fer crida de voluntaris que poguessin venir a ajudar i llavors com vam veure que això es quedaria curt perquè havíem de fer torns de 2 persones cada hora, vam començar a buscar una miqueta els contactes, no? Clubs de busseig d'aquí al voltant, o gent que coneixem que siguin també del RAM o que hi hagin participat d'algun rescat, gent que havia sigut voluntaris del CRAM en el passat també que viuen aquí a la zona. Vam muntar una sèrie de doodles, uns formularis per internet on tu podies marcar quin torn volies apuntar-te i la gent s'anava apuntant.
Realment, doncs, vau poder cobrir esta vigilància, diguem-ne.
Sí. De fet, de sobre, es podria dir que la crida... Es va fer una crida bastant... Es va fer una crida sí, silenciosa, diguem-ne, perquè tampoc es volia que vingués ni tampoc potser molta premsa, ni tampoc vingués molta gent en plan espectacle, ui, que bon dofí, vinc, me faig la foto... Llavors es fa... Va fer una crida controlada entre tota la gent. I, de fet, els grups de... Els torns anaven omplint superràpid, la gent, al final, l'aigua estava freda, però no tant, i es podien quedar una miqueta més de temps dins de l'aigua. Llavors, no va haver problemes en cap moment que hi hagués persones disposades a entrar per acompanyar el dofí, que és el que s'havia de fer al final, no? Estar una miqueta per ella.
Sí, sí. I el més important, no? El que estàvem parlant la setmana passada sobre les xarxes de custòdia, el voluntariat i demés, que la gent respon a aquestes coses de forma voluntària. Jo feia, bueno, amb converses que tenia per allí amb gent, parlàvem d'aquell documental, que inclús potser ho vam estar comentant amb altres, no? El documental aquell que sortia, que es deia Kobe, que sortia una cala, no sé, recordo si era al Japó,
el Japó,
no? Que de forma massiva capturaven molts de dofins, allí hi havia una gran matança, inclús els dofins que tenim als delfinaris, molts d'ells provenien d'allí, no? D'esta sessió d'estrès, de crueltat, no? I este desplegament massiu per destruir la natura, no? Entre cometes, bueno, o esta agressió, no? de cara al medi, que es produeix allà, i en canvi aquí la gent respon de forma voluntària, inclús massiva, per a salvar un sol animal.
Sí, sol i animal, deixant i això, les seves feines.
I això t'obri, no? un canal de llum a pensar que la societat poc a poc està canviant. En altres èpoques segurament no s'han fet ni cas al bitxo este.
No, però no. Perquè
ha plegut un dofí, sí, l'ha anat a veure tal, però ningú s'hagués preocupat de ficar-se a l'aigua a poder rescatar l'animal.
Clar, també s'ha de dir que un dofí és un animal icona, no?
Sí, és l'animal simpàtic per excel·lència, no?
Clar, hi havia un nen allà, que un nen que fa, no sé, té 11 o 12 anys, que em preguntava, diu, tu creus que si hi hagués barat un altre tipus d'animal hi hauria tanta gent? No.
No.
Ha vingut tanta gent perquè és un dofí.
No? I no tant ajudants o voluntaris. Hem parlat una miqueta de com va anar aquesta nit, l'endemà entenc que ell sol va decidir cap al migdia, em sembla, a marxar o més tard per de cara a la tarda.
A les 5:15.
5:15 de la tarda. Quina és la sensació que us quedeu després d'aquestes més de 24 hores doncs, de treball? Pràcticament no sé. Unes 30 hores.
Va ser molt estrany. Se'ns va quedar una cara així de... Uf, què ha passat, no?
Sí, el
què
moment fem? De que va marxar.
Clar, no? Va ser com... No sé si és bo, si no és bo, el seguim, el busquem per la costa... Uh-huh. No sé, a més va ser un moment d'incertesa i caos general, no? Que ningú sabia què fer, ni per on tirar, ni la mateixa veterinària.
Va començar a córrer, els vestim, els posem un neoprè, aletes, no portàvem aletes, no teníem les aletes a la mà, va, uns binacles, puja aquí, busca... Va ser un moment que potser van ser 5 minuts, però jo crec que a tots ens va semblar una hora, pensant que quina era la millor estratègia, quan ja la dofina estava... La dofí estava allà...
Clar, perquè és una mica el que tu vols, no? Jo esperava tota l'estona, ai, sisplau, que marxi, en algun moment que decideixi marxar ell sol, però després quan passa dius, ai, però estava preparada? O no sé, serà prou forta per resistir? O és que realment és que vol morir i no vol morir davant nostre?
Sí, que està hasta les pelotes, perdó, que està molt cansada de nosaltres, perquè en algun moment pensava que, clar, tot és un estrès per ella, no? No és el seu... la seva situació, quan, llavors potser al final ella estava cansada, realment.
Quan penses en el final, quin és el final? Quin és? L'eutanàsia? Morirà als nostres braços? Decidirà marxar? I si decidís marxar, és perquè ja es troba millor? O perquè, com tu dies, decidís morir fora del grup, no? No saps mai quin és el final. Per desgràcia, i malauradament, jo a tots els defins que he assistit, tret des de que tampoc no he tingut una acció directa, han acabat pues, malament.
No, que...
Mira, l'altre dia em deia una persona al vol, quan venen a terra hi espera algo.
Efectivament, sí,
estava malalt, estava malalt. De fet, ara comentàvem els resultats de les analítiques, no? Tenia un procés víric, tenia una dolència hepàtica i possiblement estava en gestació.
Això és molt possiblement. Sí, això no es pot
ser una hipòtesi, no? Però clar, quan l'animal ja arriba en terra, principalment quan l'animal ja es separa del grup, ja t'indica algo, senyal que ja no es pot seguir, ja no pot tindre el fet de poder seguir el grup, no? Els dofins són gregaris, ells sí. Sempre van amb la mana, quan se separa ja espera algo, passa amb dofins, passa potser amb ballenes, potser ja no tant, no? Però quan ja abandona el grup i fa cap a la costa, ja fas algo, passa, hi ha algo que no quadra, i llavors salvar-lo ja es pot considerar, pues, bueno, lo màxim de lo màxim, no?
Hem tingut casos aquí al Delta de l'Ebre molt, molt recents d'avaraments de dofins. Aquests tràgicament han acabat malament. No sabem com acabarà el que va passar a la població. De moment sabem que va tornar cap al mar, que ja és un símptoma. No sé si bo o dolent, però és un símptoma. I ja és l'última pregunta que us faig. S'han d'aixecar alarmes o no? És normal que passi? No? I el per què és més complicat ja analitzar-ho, entenc, però què és el que està passant? Perquè ens trobem casos reiterats i repetits d'avaraments de dofins a les costes de l'Ebre.
Parlant amb els experts que nosaltres coneixem al nostre entorn, que es dediquen al tema dels cetacis o de rescats de fauna, ens comenten que no és res excepcional el que està passant enguany, que són les estadístiques habituals a Catalunya. El que passa és que, clar, cada cop se'n fa més difusió. En l'últim any, doncs, els agents rurals tenen un Twitter superactiu on publiquen cada acció que fan. I clar, quan és una acció, una tortuga o un dofí, doncs té com molt de ressò mediàtic. La xarxa de fauna, de rescat de fauna marina de la Generalitat també té un Twitter que va publicant. Llavors, clar, diguem-ne que se'n fa més ressò i, a més, doncs, tots som uns addictes a les xarxes socials i ho escampem. No? I abans era simplement que, és que no es feia públic.
Per tant, entre els paràmetres normals, de moment, clar.
De moment, sí. No és per espantar-nos. El que passa és que, clar, doncs, fa pena, no? Perquè són animals estrella que tots... Pues ens fan més pena que no si ens diguessin que ja han trobat una gavina morta, potser, no? Que no aniria ningú, excepte els agents rurals. No. Però sí, bueno, és important, sí, pensar que aquest dofí, pues, el que comentava el Xavi, que pot tenir un final negatiu, pot aparèixer mort en alguna platja, i llavors és molt important que la gent que ja habitualment passeja vora la mar o va en barca, en caiac... si aneu aquests dies per la costa de l'Ebre o per la zona del Delta de l'Ebre, doncs que estigueu atents.
Observar.
Clar, per si algú doncs veu un dofí barat, doncs que puguem tornar a actuar amb la màxima rapidesa possible.
I a més, que la col·laboració ciutadana, com hem parlat en alguns casos de projectes que vam estar comentant, el voluntariat doncs és necessari per almenys si el dofí no està en l'edat doncs de morir, que és un ésser viu i per tant tard o d'hora també ha de morir, però si és una qüestió de salut i se li pot doncs actuar, doncs millor que millor, i poder salvar-li en aquest sentit la vida. Ja veurem què és el que passa en les pròximes setmanes, ho anirem comentant aquí al Naturalment. Un Naturalment que la setmana que ve, a més crec que en dimarts, si no vaig malament,
sí, el dia 26
tindrem novetats,
unes novetats que la veritat a mi particularment, hi ha gent que ens dediquem a aquestes coses, m'ompli de satisfacció, i és que el projecte de l'Estany Tor no puc dir que arribi al seu final, perquè aquests projectes dedicats al medi natural no tenen mai un final clar, a no ser que se talli el finançament i s'ha acabat. Llavors ja no hi ha res més.
Bueno, pot ser el voluntariat després. Ja ho
clar,
veus,
sempre, veus? No hi ha mai un final amb aquests projectes. Sempre hi ha un seguiment, sempre a veure què passa, no? Pues bueno, a la llacuna de l'Estany Tor ja ha fet els seguiments dels paràmetres de l'aigua durant un any i veient que l'aigua té molta qualitat i que té uns paràmetres físics i químics bastant estables, se farà la solta de samarucs. És una espècie, ja hem comentat moltes vegades, un endemisme de la península Ibèrica que està en greu perill d'extinció. Si ens fiquéssim una mica a fer la comparació entre el linx i el samaruc, podríem dir que estan ocupant un nivell similar dins de l'escala d'espècies en perill d'extinció, i que per tant, pues, això, crear un hàbitat nou i poder reintroduir aquesta espècie, pues, és una cosa que mediambientalment, per la gent que ens dediquem al medi natural i pels voluntaris que fan l'esforç en temes de custòdia del territori, manteniment i aquestes històries, pues, bueno, és una satisfacció anunciar-ho, i qualsevol persona que el dia 26 al dematí pugui estar a la llacuna de l'Estany Tor, veuran com els tècnics del Parc Natural, que es dediquen a l'apartat d'ictiofauna, pues fan l'alliberament del samaruc. A la vegada, pues, s'intentarà, estem en ello, per dir-ho d'alguna manera, que alumnes de l'IES, de l'Institut, pues, puguin participar amb aquesta solta, que facin una activitat de neteja de la llacuna, o sigui, encara acabar de condicionar aquest medi, i bueno, naturalment, pues, hi haurà una explicació, una xerrada per part de gent especialitzada, que comentaran per què s'ha creat aquest hàbitat, per què s'introduix el samaruc, una miqueta el que estem comentant ara a grans trets, però de forma detallada. Això, invitar a qui vulgui participar, pues, a l'acte este.
Mira si hi ha coses per a comentar, i a part no hem parlat que la llacuna de l'Estany torna a ser llacuna.
Sí, una altra cosa, tornem a tindre
Bravo.
Llacuna.
Ne parlarem moltíssim, perquè sens dubte doncs la llacuna s'ha doncs recuperat, s'ha fet, doncs, diguem-ne, entre cometes, el dragatge o l'abuidatge, doncs, de totes les...
Sí.
De tot el que tapava, no?, aquesta
sí.
llacuna, però encara queda una feina molt important d'aquí uns mesos de senyalització...
Sí, encara hi ha molta feina a fer.
I de que s'estabilitzi, diguem-ne, si la llacuna, però bueno, poquet a poquet actuant amb el medi ambient. Ho hem de deixar deixar aquí. Anirem parlant-ne de tots aquests projectes mediambientals que estan engegats a la població i creuem els dits i que la Dofí Irene, a més batejada amb aquest nom, Irene, doncs estigui, esperem que estigui en òptimes condicions i si no, doncs que puguem fer el possible perquè doncs segueixi amb vida. Javi, Eli, Aurora, moltíssimes gràcies, que tingueu una molt bona setmana natural.
Igualment.
Recte final ja del nostre Sempre amb tu, que com sempre fem els nostres apunts locals fini, posem ordre, ja hem tancat tots els continguts del programa i abans d'acomiadar-nos fins dijous nosaltres hem de repassar apunts locals. Què tenim damunt la taula?
Recordar que demà dimecres, demà és 20 d'abril i és el darrer dia per apuntar-se, si esteu interessats en participar al concurs de paella en diumenge al Castell de Sant Jordi. Inscripcions se tanquen demà.
També la caminada popular al Castell de Sant Jordi, aquestes inscripcions que podeu fer al CEM La Cala, una caminada que serà a partir de les 9 del matí, que recordeu, el preu és de 2 euros, i si voleu que tindré la sardinada, doncs un euret més com a reserva, per dir-ho d'alguna forma o altra.
Diumenge hi ha tot un seguit d'activitats, ho recordarem a l'agenda, hi ha des del concert del grup local Nautilus, el concurs de paelles, com dèiem, la caminada, l'esmorzar popular amb les sardines, hi ha jocs gegants, medievalia, jocs medievals, i també la col·laboració dels joves del nostre poble, més tot el que ens podem muntar nosaltres a la platja i amb els amics. Una diada que només cal esperar que el temps acompanyi, que l'any passat recordo que vam tindre un aiguat. L'any passat,
sí, cert.
Va fer un dematí preciós, van vindre els minyons de Terrassa i després, a l'hora de dinar, aigua als alls.
Recordo que va ser un dia que va ser doncs, passat per aigua, cert.
Com dèiem, inscripcions, endemà finalitzen, s'obren unes altres inscripcions, encara queden dies i són per participar a la Diada de la Bicicleta. Aquestes acaben ja la setmana que ve, recordem que serà el 1er de maig. Com sempre, la Diada al mes al Mas Plater, 34a Diada de la Bicicleta el dia 1. Ja en parlarem, però que sapigueu que també estan obertes les inscripcions.
Perfecte.
I una crida a tots els que tenen voluminosos. Divendres, aquesta setmana, en motiu de la Setmana Santa, van variar els dies aquest mes d'abril, doncs serà aquest divendres 22, un telèfon al 667 732 504, voluminosos, trastes vells, se'ls venen a buscar a casa, això sí, ho heu de comunicar, l'adreça on han de passar a recollir-los. És clar. També recordar que la Colla Castellera, parlem de castells, organitzen un taller per al dia 13 de maig. Les places són limitades. És un divendres, veureu, però resulta que no hi ha col·le. Aquell dia no hi ha col·le i des de la Colla Castellera s'ha organitzat aquest taller amb un seguit d'activitats lúdiques, jocs esportius, manualitats, adreçat a infants de 6 a 12 anys.
Que està molt bé per a doncs, un dia diferent fer activitats. Sens dubte.
Un viatge que organitzen el Club de Pensionistes serà del 30 de maig al 4 de juny i val 190 euros. Per més informació podeu passar per la Casa del Mar. També recordar que s'està cobrant la quota de socis. I ja per acabar farem un repàs a les ofertes de treball. Es busca una cambrera, també una cuinera, un mecànic de vehicles, un comercial administratiu, també fa falta un instal·lador de llum, gas, fontaneria i calefacció. Es busca un mosso de magatzem que tingui discapacitat reconeguda, també un diplomat diplomada en infermeria, també fa falta una administrativa comptable i una massagista.
Mireu si hi ha ofertes de treball, totes aquestes disponibles al telecentre de l'Ametlla de Mar. Per tant, doncs, si busqueu feina, teniu opcions al vostre abast que estan disponibles, com dèiem, des de la Borsa de Treball de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Però avui no tinc més coses.
Però avui no tenim res més i per nosaltres avui també és fem un parèntesi. Estarem demà, estarem per aquí durant tot el matí, però els protagonistes no serem els locutors habituals, sinó que seran els alumnes de l'Escola Sant Jordi, que dins d'aquesta setmana cultural seran els presentadors i conductors de tots els programes matinals d'aquí de la Cala Ràdio. Des de les 9 del matí, Fini, que no escoltarem, lo de bon dia són les 9 tot a punt, no seràs tu, Fini. Seran altres alumnes de l'Escola Sant Jordi que ho faran fins a les 2 de la tarda, tancant l'agenda esportiva de l'esport al nostre poble, programa que, per cert, ara arriba repassant tots els resultats del futbol base de l'Ametlla de Mar. Per tant, convidats tots en aquesta programació especial de 9 del matí a 2 de la tarda i que, per cert, podreu escoltar aquells programes habituals al vespre, a les 8 del vespre, el Sempre amb tu, 9, l'Esport al nostre poble i a les 10 al Parlem-ne, però que tota aquesta programació la repetirem el dissabte. Dissabte, dia de Sant Jordi, de 9 a 2 del migdia, podreu tornar a escoltar íntegrament la programació de demà dimecres. Així que ells mateixos podran tornar-se a sentir perfectament a través de les ones de la ràdio.
Moltes gràcies un dia més per ser-hi i us invitem demà, com no, a aquesta programació especial on la ràdio Avui Soc Jo seran els nostres menuts.
Avui la ràdio la fem naltros. Gràcies, fins demà.